Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Ha passat el darrer festiu de Nadal i és dia de tornada a la rutina, especialment en escoles i instituts on avui es reprèn el curs i comença el segon trimestre. També és la data tradicional de l'inici de les rebaixes. Enguany, el sector del comerç espera que les baixes temperatures impulsin les vendes de roba d'abric. El tèxtil, per tant, serà allò més sol·licitat. Les botigues de proximitat reivindiquen l'esforç que fan per competir amb les grans superfícies i la venda en línia i preveuen descomptes d'entre el 30 i el 40%. És dimecres 7 de gener. I el president del govern espanyol reivindica que pot jugar un paper important de mediació en Venezuela.
La operació en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso.
Pedro Sánchez n'ha parlat en una reunió de líders occidentals a París, en principi per parlar d'Ucraïna, però que ha estat molt esquitxada per la detenció de Maduro i per la política exterior de l'administració Trump.
Els líders europeus fan una defensa del multilateralisme i de l'ordre internacional després d'un nou comunicat a la Casa Blanca en què confirmen que estudien utilitzar l'exèrcit per controlar Groenlàndia. Els caps d'estat i de govern que formen part de l'anomenada coalició de voluntaris reunida a París sí que s'han posat d'acord per acordar un paquet de garanties de seguretat de caràcter vinculant per a Ucraïna. En aquest cas està previst que Washington hi doni suport.
La Loteria dels Reis passa pràcticament de llarg a les Balears, just deixa 200.000 euros del primer premi en un únic dècim venut a Sóller.
Es tracta del número 6.703.
El 0, el 6,
el 7,
el 0,
el 3. 6.703.
I aquest s'ha venut a l'estanc de Can Ximet, al carrer d'en Bauçà, molt a prop del centre del poble. Tomeu Oliver n'és el propietari.
La veritat, t'entres al lot i era per aquí i per allà a replegar regalos i he vengut cap aquí, perquè és una cosa que és agradable, però bueno, no t'esperes que te cridin a tu, saps què te vull dir? Però bé, molt bé, molt bé.
Ahir va ser un dia de replegar regals, com de Tomeu Oliver, va ser un dia de Reis atípic, això sí, perquè a l'hora baixa es van fer les darreres cavalcades de les Balears. Normalment haurien estat dia 5, però algunes es van ajornar per la previsió de pluges.
Per això hi havia molta expectació a Eivissa, a Sant Antoni i Santa Eulària, on es varen repartir 800 quilos de caramels, i a Palma, també un clàssic, l'adoració dels Reis d'Orient de Llorenç Mollà es va fer en un espai interior al Teatre Xesc Fortesa per si plovia.
Deixem enrere els Reis i ja s'acosten els primers esdeveniments relacionats amb Sant Antoni. Avui a l'informatiu matí serem en directe a Pollença, on ja es preparen per anar cap a Ternelles per talar el pi que serà el protagonista de la festa dia 17 de gener. Abans, però, repassam l'actualitat esportiva. L'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui vespre el primer partit de la segona volta de la Lliga. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ara sí, actualitzant la informació esportiva, Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma torna a la competició avui després de perdre la final de la Supercopa d'Espanya i ho fa amb una setmana de doble partit. Avui, quan sigui les 7:30 al vespre, rebrà el Manzanares Somos, en el que serà el primer partit de la segona volta de Lliga. Antonio Vadillo té la baixa de Piqueras i Carlos Barrón, Luan Muller, Lini Charuto amb problemes físics. En futbol, el Mallorca tornarà avui als entrenaments després del dia de descans per començar a preparar el partit de diumenge a Vallecas contra el Rayo Vallecano, que ahir, per cert, es va classificar per als vuitens de final de la Copa del Rei després d'haver eliminat el Granada per 1-3. I avui hi ha partit de segona federació amb el Poblense, que jugarà al camp del Torrent a les 7 del vespre, el partit que en el seu moment va ser ajornat.
I pel que fa al temps, després d'una matinada molt freda, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ens hem despertat amb una baixada considerable de la temperatura, especialment en el cas de Mallorca, on el vent ha afluixat més. De fet, ens hem despertat engelada a diferents indrets d'aquesta illa i, de fet, ara mateix encara continuem amb uns valors bastant baixos. Això sí, a partir del cap vespre sí que notarem un petit augment de la temperatura màxima, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 10 i els 13 graus. Per tant, encara farà fred. D'altra banda, quant al cel, tot i que a primeres hores del dia sí que tindran qualque interval de núvol baix, esperant que durant la major part del dia el sol sigui el protagonista. I d'altra banda, quant al vent, al llarg del dia encara tindran qualque cop moderat, principalment de ponent. I això farà que a la costa més exposada la situació marítima encara sigui complicada al llarg del dia. Ara mateix tenim a Mallorca 0 graus a Manacor, 1 grau a Lloret i 2 a Alcúdia. A Menorca, 8 graus a Mahó i 9 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 5 graus a Santa Eulària i 8 a Eivissa.
Són les 7 i 5 minuts amb Joan Jiménez, del control tècnic, i amb Cristina Bausà, Caterina Bany i Marcel Pic a la redacció. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Les grans superfícies, magatzems i els comerços tradicionals esperen que el fred intens d'aquests dies impulsi les rebaixes d'hivern que comencen avui a les Balears, amb descomptes que fregaran el 50%. Els comerciants auguren un augment de vendes de roba d'abrigar, ja que els magatzems n'acumulen un estoc important que volen despatxar. Les botigues tradicionals, amb rebaixes més discretes, lluiten contra l'envit de la venda en línia.
El tèxtil, sobretot els abrics i el calçat, seran els productes més sol·licitats. La Federació Patronal d'Empresaris de Comerç de les Balears, AFEDECO, fa comptes que els dies més forts en venda siguin entre aquesta mateixa setmana i la que ve després afluixa, diu la presidenta Joana Manresa. Reivindica l'esforç del petit comerç per competir contra les grans superfícies i la venda en línia. Els descomptes de mitjana són d'un 30% a un 40%.
És molt complicat perquè és vera que tenim molta competència, sobretot online. Això l'any fa molt de mal en el petit comerç, en el comerç de proximitat, i les grans empreses també poden fer unes descomptes que el comerç de proximitat no pot fer. Nosaltres podem lluitar en el que és la venda del producte local, a una fidelització i una atenció al client molt més personalitzada.
Els descomptes potents de fins al 50% que poden oferir els grans magatzems i superfícies contrasten amb la qualitat, proximitat i producte local de les botigues de tota la vida. AFEDECO tanca la campanya de Nadal amb un balanç positiu, però espera un 2026 moderat i incert, sobretot perquè el creixement de la despesa turística no arriba a la baula més feble al comerç local.
Frenada de tot el que hem estat viscontant ara de moments de bon any.
En aquest sentit, a la patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca, Pimeco, manegen perspectives prudents, però moderadament optimistes. Començaran amb descomptes del 15-20% que aniran incrementant. La seva presidenta, Carolina Domingo, apunta a unes previsions esperançadores pel comerç de proximitat, tot plegat també gràcies als clients estrangers.
Una ajuda molt gran en el petit comerç, perquè, a més, aquesta gent que ens ve a visitar és gent que normalment no consumeix ni grans superfícies ni venda per online de les grans plataformes. Ells busquen el petit comerç, busquen aquest producte local.
Els grans magatzems, com pot ser el Corte Inglés, manegen les perspectives de bones vendes. Arranca el període de rebaixes amb importants descomptes i grans promocions, tant en botiga com en el web i app, que estaran disponibles fins al pròxim 28 de febrer. Bones perspectives en la mateixa línia que s'ha comportat la campanya de Nadal, amb beneficis importants des del Black Friday fins al dissabte de Reis. Antoni Sánchez n'és el portaveu.
Comencen ja amb descomptes molt, molt importants, no? Que estan parlant de pràcticament del 30, 40, 50% de descompte en l'article, sobretot, que són de, pròpiament d'hivern, no? O sigui, totes les prendes d'abric, tota la part de sabateria.
Les associacions de consumidors recomanen revisar bé l'etiqueta del descompte i comparar-lo amb el preu original. Aconsellen per atenció perquè no sempre són fiables. A més, aconsellen fer reclamacions per a no perpetuar les falses ofertes. D'ençà de la liberalització de l'any 2012, cada comerç pot elegir l'inici dels descomptes d'hivern. De fet, hi ha establiments que han començat amb les rebaixes aprofitant el canvi d'any.
Fa només uns dies van començar l'any 2026 i un dels propòsits més repetits, com sempre, és aprimar-se. Ara bé, la pregunta és com fer-ho per fer-ho bé i, sobretot, preservar la salut. Els experts recomanen aprimar-se de manera progressiva i adoptant hàbits saludables i evitar les conegudes com a dietes miraculoses.
La dietista nutricionista i vicesecretària del Col·legi, Eva de la Flor, explica que qualsevol excusa per cuidar-nos és benvinguda. Això sí, recomana no tenir presses.
No hi ha fórmules màgiques, no hi ha retall de camí. És un procés de canviar d'hàbits. L'única pens que serà sostenible, i ho veig a diari, la consulta, no? Si tu no canvies el teu... la teva rutina, el teu dia a dia i les teves pautes, no canviaràs el resultat a llarg termini. Hem de tenir paciència, els quilos no s'agafen en dos dies, no se pot perdre tampoc en dos dies.
Si parlem dels que volen llevar-se els quilos que han posat per aquestes festes, de la Flor recorda que és important tornar a fer activitat física i recuperar la dieta mediterrània.
Són els vegetals, les fruites, els llegums, els cereals integrals. Per supuesto, poden seguir en carn i peix, intentar que sigui més tipus magre, no? Els ous també és un ideal, i hidratar molt més amb aigua.
Cal tenir en compte també que després de Reis ve Sant Antoni, una altra època que es caracteritza per menjar, i de la Flor apunta que tornar a la rutina entre una festa i una altra és necessari perquè després sigui més fàcil continuar amb la normalitat.
Són les 7 i 11 minuts. La Loteria dels Reis ha deixat 200.000 euros del primer premi a les Balears en un únic dècim venut a Sóller.
El 0, el 6,
el 7,
el 0,
el 3, 6.703.
Es tracta, per tant, del número 6.703 que s'ha venut a l'estanc de Can Ximet, al carrer d'en Bauçà, molt a prop del centre del poble.
Tomeu Oliver, el propietari de l'estanc, s'ha mostrat molt sorprès perquè no havia venut mai un dècim guanyador pels Reis. Així ha explicat què feia quan li han donat la notícia.
La veritat, t'entres al lot i era per aquí i per allà a replegar regalos i he vengut cap aquí, perquè és una cosa que és agradable, però bueno, no t'esperes que te cridin a tu, saps què te vull dir? Però bé, molt bé, molt bé.
La identitat de la persona sortada encara no se sap. És un primer premi dotat amb 2 milions d'euros, per sèrie, això sí, 200.000 al dècim, i que ha estat molt repartit arreu de l'Estat, amb vendes a Zamora, València, Barcelona, Astúries i Cádiz, entre d'altres punts. El segon premi, de 750.000 euros per sèrie, ha estat pel número 45.875, venut a Vigo, Barcelona, Almeria i Madrid. El tercer premi ha estat per al número 32.615, amb una dotació de 250.000 euros per sèrie.
El Reis, ja ho dèiem, és el darrer dia de les festes de Nadal i per això són molts que ja han acabat les vacances.
Els aeroports de les Balears operaren ahir 371 vols de sortides i arribades. Entre els viatgers, molts de joves que retornaven a la península per continuar els seus estudis, però també alguns que comencen precisament avui les seves vacances d'hivern.
Sí, he vingut per Nadal, per veure la família, i ara me'n vaig a estudiar a Barcelona.
Ara torno a estudiar, he estat aquestes dues setmanetes que he hagut de vacances, i ara torno a estudiar cap a l'País Basc.
Ara m'ho anant de vacacions, dues setmanes, anant de Madrid i de Madrid a Buenos Aires, directe. El primer pic que vaig de viatge així.
En general, per tant, és un dia de tornada a la rutina, especialment a escoles i instituts, perquè acaben aquestes vacances, i a les universitats ara ve temps d'exàmens. Precisament hem sabut que el govern ha obert dues convocatòries d'ajuda per reforçar la formació del futur professorat universitari en àrees en què falta personal. Una d'elles està dirigida a titulats en medicina i infermeria, que presenten una mancança més elevada, i l'altra a les àrees de farmàcia, matemàtiques, informàtica, pedagogia aplicada, psicologia de l'educació, dret públic i dret privat.
En el cas de les àrees sanitàries, la convocatòria inclou tres contractes per a la realització de la tesi doctoral, dotats amb un total de 550.000 euros. Sebastià Massanet, director general d'Universitats, Recerca i Ensenyament Artístic, diu que la novetat d'aquesta convocatòria, que es publica per primera vegada per separat de la resta d'àrees, és que es permetrà fer feina en el sistema públic i alhora fer la tesi doctoral.
Es preveu un nou perfil clínic
que permetrà a professionals d'institucions sanitàries de les Illes Balears, en les àrees de Medicina o Infermeria, compatibilitzar la seva feina assistencial amb la realització de la tesi doctoral i que, a més, podran disposar d'un any addicional i disposar de 5 anys per a la realització de la seva tesi doctoral.
La segona convocatòria inclou 5 contractes predoctorals destinats a la resta d'àrees universitàries esmentades i compta amb una dotació de 700.000 euros per impulsar la formació de futurs doctors i docents. En aquest cas, els beneficiaris disposen de 4 anys per completar la seva formació.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7 i 16 minuts. La jornada d'ahir va estar marcada per 3 incendis a diferents habitatges de Mallorca. Al Port d'Alcúdia, 6 persones van resultar ferides, entre elles 2 agents de la policia local a causa d'un foc que s'hauria originat en un aparell domèstic de calefacció. Cap dels ferits, però, no han hagut de menester hospitalització malgrat que han inhalat fum.
Les flames afectaren una habitació d'aquest habitatge del carrer Fuerteventura. Abans de l'arribada dels serveis d'emergència, els veïnats varen intentar apagar el foc amb mànegues d'aigua des del carrer. Finalment, els bombers es feren càrrec de l'extinció de l'incendi que va causar crisi d'ansietat entre els afectats. Així ho explica la batllessa d'Alcúdia, Fina Linares, el que va succeir.
Va ser una senyora que va deixar el braser... se va quedar adormida i no se'n va donar compte i allò ja estava tot encès. És l'habitació d'un pis. Tot una va cridar, va demanar auxili, es va anar tot d'una i anar, van quedar la policia va anar tot d'una i ferits no n'hi ha. Eren 6 que varen entregar un pot de fum.
L'Ajuntament ha oferit ajuda als veïnats afectats pel foc.
A aquest incendi d'Alcúdia n'hi hem d'afegir 2 més, una a Inca i una altra a Llucmajor.
El de la capital del Reguer va afectar un habitatge després de l'explosió d'un forn. A conseqüència del foc, un home va patir cremades de consideració i va ser traslladat a l'Hospital de Son Espases. Fins al lloc dels fets s'hi varen desplaçar els bombers del Parc d'Inca, que controlaren el foc. A Llucmajor, una dona també va resultar ferida i enviada a l'Hospital de Sol Llàtzer. La víctima va haver de botar per la finestra del primer pis per fugir de les flames. Hi varen actuar efectius dels bombers de Mallorca, dels parcs de Manacor i Llucmajor.
I més enllà d'aquests incendis, hem de parlar d'algunes detencions. A les Balears, la Policia Nacional ha detengut un home per amenaçar amb un ganivet a treballadors i clients de 2 bars de Palma.
Els fets varen tenir lloc el passat diumenge, quan els agents arribaren al primer bar que havia donat l'avís. L'individu ja havia partit amb un patinet elèctric. Minuts després, cridaren d'un altre local. Finalment, els agents perseguiren l'home i el detengueren per ser el presumpte autor d'un delicte d'amenaces greus.
I la Guàrdia Civil ha detingut també un jove per intentar vendre unes joies que, presumptament, havia robat quan reformava una casa a Calafiguera, Santanyí.
El jove va voler vendre 2 polseres d'or a un establiment dedicat a la compra-venda d'aquest material. Els agents sospitaren de la procedència de les polseres i iniciaren en una investigació, en localitzant la propietària que desconeixia que els hi havien robat. La dona va informar als agents que els picapedrers que feien la reforma tenien la clau. Finalment, detengueren un dels joves que feia obra en aquesta casa de Cala Figuera.
Sí. Són les 7 i 19 minuts. L'associació Jaqueo ha servit durant el 2025 87.000 àpats al seu menjador social situat al centre de Palma. Són 12.000 més respecte al 2024, una tendència a l'alça d'usuaris que preocupa l'entitat. Molts dies serveixen menjar a 250 persones i en jornades concretes han arribat a la xifra de 280. Aquest fet no té precedents en els seus 27 anys d'història. També ha canviat el perfil. Abans eren sobretot persones sense sostre i ara n'hi ha molts que no tenen feina, que sí que tenen, volien dir feina, i també habitatge, però que el sou que cobren no els arriba a pagar les necessitats bàsiques.
En aquests moments atenen, per tant, persones amb un perfil molt variat. Una altra novetat ha estat l'increment d'usuaris migrants arribats en barca des del nord d'Àfrica. Ho ha explicat la presidenta de Jaqueo, Catalina Conill, en una entrevista al programa Amb Olivetes.
I si altres en venien cada dia de 20 a 25 de... que venen en patera, que s'aboven, que són... que venen en patera o que han vengut i estan per allà, venen com a 80 o 90 cada dia. Han notat una diferència abismal.
L'increment de més del 15% de persones ateses ha sorprès Conill i la resta de voluntaris de Jaqueo, que alguns dies han arribat a acabar els àpats que serveixen de manera gratuïta a tothom qui ho necessiti.
Que ja ens va assustar fa dos mesos, que inclús vàrem pensar si que van menjar havien de tirar barrera per avall, ho vàrem fer dos altres dies, però després treus coses, després te les inventes, perquè clar, el problema que nosaltres tenim és que no tenim cuina, que depenem de persones que ens cuinin, i això també ens manca gent.
Per tot això, Jaqueo cerca més voluntaris, sobretot persones que cuinin per preparar els menús.
I ja s'han acabat a Menorca. Les obres del passeig marítim nou a Cala Corp ara es podrà anar a peu des d'aquest punt fins a Cales Fonts. Blai Barber.
Han estat necessaris 7 anys per fer aquest passeig de 400 metres que uneix Cala Corp amb el moll d'en Pons i que podrà permetre arribar a peu fins a Cales Fonts, el castell, un dels punts més visitats del municipi. Molts veïns s'alegren que s'hagi acabat el passeig, en sentim.
Por fin, la verdad es que es una buena noticia. Yo creo que es una mejora para el pueblo.
Em sembla que és una gran cosa per ser gent del poble i sobretot si ve qualcú aquí pel castell, pues, que pugui fer aquest tipus de recorregut, diguem.
És un passeig que seria que és bastant maco i que des de Cala Corp fins a Cala Fonts pues, no ho podíem aprofitar i crec que pues, bueno, d'ara en endavant pues, serà molt profitós i tal vegada i tot per el comerç i tot pues, anirà molt millor.
Encara s'hi han de posar en teoria 67 nous amarraments que segons l'autoritat portuària han d'ajudar a reduir les llistes d'espera. No han estat unes obres fàcils perquè el 2018 es van haver d'aturar per denúncies del GOP perquè les feines afectarien a un corall protegit. Van estar aturades 5 anys per traslladar el corall i a finals del 2024 es van reprendre i ara ja s'ha acabat aquest passeig. El pressupost ha anat augmentant amb el pas del temps i s'ha escalat fins als 3,4 milions d'euros actuals.
I avui també parlam d'un altre passeig, el de Vara de Rei a Eivissa, i d'unes altres obres, les d'envelliment de la capçalera d'aquest espai, que comencen just dilluns que ve. El projecte inclou treure l'estructura metàl·lica moderna del rellotge actual per un de més clàssic. El que hi ha en aquests moments són dos troncs, com dèiem, metàl·lics, com si fossin dos arbres, dels quals en surten tres branques de cadascuna i d'aquestes hi neixen plaques solars com a fulles i l'Ajuntament considera que no queden bé en l'entorn històric. Ivonne Aranyó.
El 2017 es va treure el rellotge que hi havia i es va instal·lar una estructura moderna amb plaques solars que ara se substituirà per un rellotge clàssic més semblant al que hi havia abans. Jordi Gribé és regidor de l'àrea d'envelliment.
És un projecte integral d'envelliment que inclou treure aquesta estructura actual, aquest rellotge tan modern actual que no concorda amb la zona on està, a part és una petició del veí, els veïns han demanat que aquest rellotge no era el seu lloc, i posant-ne un nou més clàssic.
Assegurant que el nou rellotge estarà més en sintonia amb aquesta zona històrica de la ciutat, una opció que els residents hi donen suport.
Aquesta idea va ser interessant, però clar, tot el passeig Vara de Rei té un estil clàssic, no? Doncs sí, aquest rellotge més antic sí que segur que quadra millor amb la idea del passeig.
Hombre, a mí me parece que la estructura es un poco exagerada por el paisaje que tiene Vara de Rei. Un reloj como el que había antes no estaría mal para volver a los tiempos de atrás.
No, que es muy feo, ¿no? Para aquí por el Vara de Rei no... Me parece una normal, pero me molesta que también había la temperatura, no sé si va tan bien con la temperatura después, pero una clásico mejor.
El pla d'envelliment inclou també fer plataforma única a la capçalera de Barra de Rei, també intervindran al carrer de Miquel Cayetà Soler i posaran un quiosquet, un projecte que costarà 700.000 euros.
Són les 7:24 minuts. S'havien ajornat pel mal temps, però aquest dimarts finalment s'han pogut celebrar les cavalcades dels Reis a Sant Antoni i Santa Eulària a Eivissa. Hi havia molta expectació per veure'ls, per veure aquesta desfilada i l'oportunitat de caçar un bon grapat de caramels. Dani Manau.
L'objectiu dels infants i també dels adults era agafar-ne tants com podien.
Les xutxes.
Les xutxes.
Van a tirar xutxes.
Las chuches. Y Baltasar.
El Baltasar y las chuches.
Los caramelos. O sea, las chuches.
A Santa Eulària s'han repartit 800 quilos. Abans, però, els Reis havien arribat en barca a l'escola de vela de la localitat. 6 carrosses van recórrer diferents carrers del nucli urbà i van aturar a la capella de Lourdes per fer la tradicional adoració del nen Jesús. Finalment, la comitiva va desembocar davant l'Ajuntament per repartir els regals que havien dut enguany.
He demanat un cavallet per pintar, un llibre per llegir i una sudadera.
Una Rapunzel gigante i un libro.
Unas zapatillas.
M'han portat 100 euros.
Unos pendientes, dinero.
Y también más cosas, como mascarillas para la cara.
O ropa.
A Sant Antoni la cavalcada també s'ha celebrat un dia després del previst, però amb normalitat. En aquest cas, partint de l'avinguda del doctor Fleming fins a l'església, on es va fer l'ofrena i l'entrega de regals.
Però no només els més petits gaudeixen d'aquesta jornada. Gairebé un centenar de trossos de tortell de Reis es van repartir ahir al casal de gent gran de Vassallo, de Mahó, en una tradició que els usuaris es trobin allà per celebrar el Dia de Reis.
Així és una tradició trobar-se al casal de gent gran de Vassallo de Mahó per menjar un tros de tortell de Reis un dia tan especial. Se'n van repartir ahir uns 88, però l'entitat compta ja més d'un miler de socis. Sentim a Manuela Manzano, que és la seva vicepresidenta, i a una de les sòcies.
El roscón de Reyes siempre hay que darlo y lo venimos haciendo hace años y entonces se respeta. Ahí el roscón es gratis y luego hay baile. Hay baile también y bueno, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Viene gente muy mayor que encuentra su sitio, se encuentra a gusto, la verdad que se encuentra a gusto, y son fieles al club, son fieles.
I ho passam molt bé. Som una quadrilla, hi ha molta gent, però nosaltres som una quadrilla, i xalam molt.
Trobar el rei i la fava, acompanyats, a més de música en directe, va fer que fos un dia molt especial per viure amb els amics i amigues.
I quan hem arribat a les 7:27 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes i a l'Estat. Començam per les principals capçaleres locals.
Sí, la premsa en paper de l'arxipèlag obre avui amb temàtiques de caire social. El Diari de Mallorca posa el focus en la crisi de l'habitatge. Diu que el preu dels pisos i la manca de conciliació empenyen més famílies a viure amb els padrins. La foto és per a la representació de l'adoració dels Reis d'Orient de Palma i diu que l'adoració homenatge a Picornell, en referència a les botifarres que recordaren tant les Roses del Molinar com el genocidi palestí. L'última hora, Mallorca dedica també la foto a aquesta obra teatral, mentre que el titular principal diu que més de 21.000 persones de les Balears reben ajuda per obtenir aliments. A les Pitiuses, l'economia turística ocupa les portades dels dos diaris principals. El periòdico diu que a Eivissa redueix la pressió humana en plena temporada alta sense frenar el turisme, i la imatge és pels Reis d'Orient amunt fins l'any que ve. El Diari d'Eivissa també dedica la foto a Ses Majestats i el titular ens diu que creix un 3,5% la despesa turística lligada als allotjaments de no mercat. El Menorca obri amb el següent titular: l'Illa del Rei passarà de tenir 52 a 168 amarraments i tindran accés a terra. La fotografia principal és també per l'arribada dels Reis d'Orient.
I en àmbit estatal, on posa avui el focus la premsa?
Idò, en Groenlàndia i en Trump, que són els ítems principals dels diaris estatals. L'ABC obri dient que els assessors de Trump varen boicotejar a Maria Corina per exigir democràcia total. La foto és per a la Pasqua Militar, amb una imatge dels Reis espanyols, i el titular: el rei reivindica un ordre global basat en les normes. I La Razón també dedica una foto principal als monarques i apunta que Felip VI adverteix que la creixent amenaça que arriba, de la creixent amenaça que arriba a Europa. A un lateral més petit hi ha una imatge pel president dels Estats Units i diu que Trump avantposa la seguretat i el petroli al procés democràtic a Venezuela. El País publica en portada una foto de Trump fent un discurs amb un fons ple de banderes estatunidenques i diu que Trump assetja Groenlàndia i Europa respon amb tebiesa. La resta de titulars més petits versen sobre les conseqüències de la invasió a Venezuela i la captura de Nicolás Maduro. Ja per acabar, La Vanguardia assenyala que Europa surt en defensa de Dinamarca davant la guai dels Estats Units a Groenlàndia. Ho acompanya d'una imatge de Trump amb els punys tancats i un altre titular que diu que el president descarta eleccions a Venezuela. Sota la capçalera hi ha una foto pels guardonats dels Premis Nadal i Josep Pla de Literatura.
Hem arribat a les 7:30, moment ara de repassar els titulars més destacats d'aquest dimecres. Avui comencen les rebaixes d'hivern, amb descomptes que fregaran el 50%. El sector del comerç espera que les baixes temperatures impulsin les vendes de roba d'abrigar. De fet, auguren que els abrics i els calçats siguin els productes estrella.
Els grans magatzems manegen bones previsions i poden fer grans descomptes. Les botigues tradicionals, en canvi, ofereixen rebaixes més discretes i lluiten contra l'envit de la venda en línia. Joana Manresa és la presidenta de Fedeco.
És molt complicat perquè es veu que tenim molta competència, sobretot online. Això online fa molt de mal en el petit comerç, en el comerç de proximitat, i les grans empreses també poden fer unes descomptes que el comerç de proximitat no pot fer. Nosaltres podem lluitar en el que és l'avantatge del producte local, a una fidelització i una atenció al client molt més personalitzada.
A la crònica política, el president del govern central, Pedro Sánchez, reivindica que Espanya pot tenir un paper important en la mediació amb Venezuela.
La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso.
El cap de l'executiu n'ha parlat en una reunió de líders occidentals a París. En principi era per parlar d'Ucraïna, però finalment ha estat molt esquitxada per la detenció de Maduro i també per la política exterior de l'administració Trump.
Els líders europeus fan una defensa del multilateralisme i de l'ordre internacional després d'un nou comunicat de la Casa Blanca en què confirmen que estudien utilitzar l'exèrcit per controlar Groenlàndia. Els caps d'estat i de govern que formen part de l'anomenada coalició de voluntaris reunida, com dèiem ahir, a París, han acordat un paquet de garanties de seguretat de caràcter vinculant per a Ucraïna. En aquest cas, està previst que Washington hi doni suport.
La Loteria dels Reis passa pràcticament de llarg a les Balears. Just ha deixat 200.000 euros del primer premi en un únic dècim venut a Sóller.
Es tracta del número 6.703.
El 0, el 6,
el 7,
el 0,
el 3.
6.703.
Aquest número s'ha venut a l'estanc de Can Ximet, al carrer d'en Bauçà, molt a prop del centre del poble. Tomeu Oliver és el propietari.
La veritat, t'entres al lot i era per aquí i per allà a replegar regalos i he vengut cap aquí, perquè és una cosa que és agradable, però bueno, no t'esperes que te cridin a tu, saps què t'ho vull dir? Però bé, molt bé, molt bé.
Ahir va ser un dia, per tant, marcat per aquesta loteria, pels regals. Ahir a Hora Baixa es van fer les darreres cavalcades de Reis de les Balears en un dia de Reis atípic. Normalment haurien estat dia 5, però es van ajornar per la previsió de pluges.
Per això hi havia molta expectació a Eivissa, a Sant Antoni i Santa Eulària, on es varen repartir 800 quilos de caramels, i a Palma també un clàssic. L'adoració dels Reis d'Orient de Llorenç Mollà es va fer en aquesta ocasió en un espai interior al Teatre Xesc Fortesa per si plovia.
D'aquí uns minuts, al Temps de Cultura, escoltarem algunes de les parts més destacades, escoltarem les botifarres que es van produir, que es van dir en aquesta adoració dels Reis d'Orient. Han de dir que deixam enrere els Reis i ja s'acosten els primers esdeveniments relacionats amb Sant Antoni. Avui a l'informatiu matí també serem en directe directe a Pollença, on ja es preparen per anar cap a Ternelles per talar el pi que serà protagonista de la festa de dia 17 de gener.
I són dues festes, les de Nadal i Reis i Sant Antoni, que es caracteritzen per la gastronomia i que coincideixen també amb els propòsits d'any nou. Un dels que més es repeteix és el d'aprimar-se, i els experts fan una crida a la prudència, a llevar-se els quilos de manera progressiva i adoptar hàbits saludables. Eva de la Flor és la vicesecretària del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes.
No hi ha fórmules màgiques, no hi ha retall de camí. És un procés de canviar d'hàbits, de tenir paciència. Els quilos no s'agafen en dos dies, no se pot perdre tampoc en dos dies.
I ara repassam quina jornada, quina meteorologia ens espera avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui ens han despertat amb molt de fred, sobretot en el cas de Mallorca, on ha baixat més el vent, i això ha fet que a diferents indrets d'aquesta illa haguem arribat a registrar gelada. Així tot, a partir de les hores diurnes, sí que tindrem un cert augment de la temperatura màxima. Encara farà fred, però sí que esperant que els valors més elevats girin entre els 10 i els 13 graus, aproximadament. Quant al cel, tot i que a primeres hores del dia sí que tindrem qualque nígol baix, sobretot a punts del nord de Mallorca, també, en menor mesura, a les Pitiuses i a Menorca, en poc temps el sol s'acabarà convertint en el protagonista absolut arreu del territori. I quant al vent, de moment encara tindran qualque cop moderat, principalment de ponent. I això farà que la costa més exposada, la situació marítima encara sigui bastant complicada, sobretot al nord de Menorca. Ara mateix, quant a la temperatura, tenim 8 graus a Ferreries i 9 a Castella, Menorca. A les Pitiuses, 6 graus a Sant Carles i 8 a Sant Francesc. I a Mallorca, 1 grau a Petra, 2 a Aleró i 4 a Calonge.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui vespre el primer partit de la segona volta de la Lliga. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma torna a la competició, ho fa després de perdre la final de la Supercopa d'Espanya i ho farà amb una setmana de doble partit. Avui, quan sigui les 7:30 del vespre, rebrà el Manzanares de Somos en el que serà el primer partit de la segona volta del campionat de Lliga. Antonio Vadillo té per avui la baixa de Piqueras i Carlos Barrón i Luan Muller, Lin i Charuto amb problemes físics. El tècnic andalús espera que el seu equip no cusi el cop de diumenge passat.
Y luego, después de todo lo vivido, pues siempre hay una bajada, ¿no? Que eso es lo que más me preocupa siempre. Preparar lo poquito tiempo que tenemos el partido de Manzanares, ¿no? Que insisto, es un equipo que ahora mismo está 2 puntos por encima de nuestra en la clasificación, que va tercero clasificado a la Liga Regular, que ha ganado un pista difícil como la del Barça o Jaén. Nos van a obligar a hacer un gran partido, ¿no? Si estamos un poquito desconectados o si estamos un poquito despistados en este sentido, lo vamos a pagar.
El Palma Futsal Manzanares el podreu seguir en directe i Vietra Ràdio serà a partir de les 7:30. En futbol, el Mallorca torna avui als entrenaments després de descansar ahir i ho fa per començar a preparar el partit de diumenge a Vallecas contra el Rayo Vallecano. El conjunt madrileny es va classificar ahir per als 8 de final de la Copa del Rei. Ho va fer després d'haver eliminat el Granada per 1-3. El Mallorca, després de la derrota contra el Girona, visitarà Vallecas amb l'objectiu de guanyar un rival directe. Ara per ara, el Rayo és 14, a només un punt dels vermells. Com a locals, a més, només han guanyat un partit aquesta temporada. El Rayo Mallorca, el podreu seguir en directe, serà diumenge a partir de les 12 del matí. Més futbol, perquè avui hi ha jornada de segona federació amb el Poblense, que jugarà al camp del Torrent a les 7 del vespre el partit que en el seu moment va ser ajornat. El líder i campió d'hivern cercarà contra el Coe tancar la primera volta de Lliga amb 5 punts de diferència contra el segon, que és el Reus. Sentim el que diu l'entrenador Òscar Troya.
Sí, con ganas ya de jugarlo, ¿no? Al final es un partido que no pudimos jugar en su día por tema meteorológico y bueno, con ganas ya de afrontar ese último partido de la misma manera de siempre, con energía, con ganas de ganar, sabiendo la dificultad del rival y nada, con una sensación muy buena después de haber empezado también este 2026.
I avui comença la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita amb el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao, que encetaran les semifinals quan siguin les 8 del vespre. Demà, l'altra semifinal es jugarà el Real Madrid contra l'Atlètic de Madrid. Una competició a la qual, precisament, jo fa un any, el Mallorca era un dels protagonistes, recordant perdent a les semifinals contra el Real Madrid. Avui, com dèiem, la primera semifinal es jugaran el Barça i l'Atlètic. Sentim el porter dels blaugranes, Joan Garcia, i el jugador basc, Nico Williams.
Al final és el primer títol que podem aconseguir aquesta temporada, en el meu cas el primer que puc aconseguir amb aquest club. Llavors, molt motivats, treballant molt bé i amb moltes ganes d'aconseguir-lo.
El ir de, como se suele decir, de cenicienta es positivo para nosotros. Tenemos quizá menos presión encima de los hombros y podemos dar la sorpresa. Ya lo hicimos en el 2021 y queremos volver a hacerlo.
L'altra semifinal de la Supercopa d'Espanya la disputaran demà el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid i l'arbitrarà el mallorquí Mateu Busquets. En bàsquet, l'Azul Marino vol aconseguir aquest dissabte el rècord de victòries de la Lliga Challenge. L'equip mallorquí es pot convertir en el primer equip a acabar invicta la primera volta del campionat amb 15 victòries consecutives. La quinzena la cercaran dissabte contra el Castelló. Sentim la jugadora Marta García.
Nuestro objetivo ahora contra Castellón pues va a ser sacar esa victoria y bueno, romper el récord del año pasado de nuestras compañeras, y la verdad que estamos llevando una buena semana, lo estamos preparando bien y con mucha ilusión de ya cerrar la primera parte y enfocarnos en la segunda.
A la primera FEP masculina, Tac McFadden seguirà finalment a l'Estia de Menorca fins a final de temporada. El club menorquí ha prorrogat el contracte del jugador de 38 anys que havia arribat a Vintalfa per jugar dos mesos i que finalment s'ha convertit en una peça fonamental a l'equip de Javi Zamora. I un altre que també queda és Juani Díez. El tècnic argentí romandrà com a entrenador del Palmer Bàsquet. Díez, que ja ha dirigit l'equip davant el Fibui i el Guipúscoa, ha convençut finalment a la direcció esportiva. I acabam amb el Dakar. Lorenzo Fluxà és 16 a la categoria de clàssics després de la tercera etapa, mentre que l'eivissenc Toni Vingut ha baixat fins a la plaça 27 en Side by Side.
Moltes gràcies, Marta. Així arribam a les 7:40. Ara feim una petita pausa i tot d'una parlant de la crònica internacional parlarem d'aquesta situació convulsa marcada per la retòrica hostil de Trump.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Igual que és meu cas. El meu cas també s'han humillat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 7:42. Parlem ara de l'actualitat política internacional, encara marcada per la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units i la situació a Venezuela. A Espanya, de fet, està previst que aquesta circumstància esquitxi el primer Consell de Ministres de l'any, que se celebra avui, i és que la crisi al país caribeny divideix els partits estatals. Això quan ahir el president del govern central, Pedro Sánchez, va dir que té la intenció de parlar tant amb la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, com amb el líder de l'oposició, Edmundo González, en l'objectiu de facilitar la transició.
Sánchez, a més, ha insistit en que Espanya pot jugar un paper important en la mediació, que no varen reconèixer mai a Nicolás Maduro com a president, i ha tornat a criticar la intervenció militar.
La operació en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petroli.
Per altra banda, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha demanat un judici just per a Nicolás Maduro.
Eso es lo que hay que pedir, que realmente en todo, para todos y
en cualquier circumstancia y en este en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia.
En les darreres hores també han abordat dita qüestió els responsables diplomàtics del G7. França celebra el final del que asseguren que era una dictadura i es posen al costat d'Edmundo González, a qui reconeixen com a president electe. Ara bé, ha criticat la intervenció militar estatunidenca i també ho han tornat a fer, també ho han tornat a criticar des de Venezuela. En aquest cas ha estat el fiscal general Tarek William Saab qui ha exigit l'alliberament immediat de Maduro.
Los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta. Eso significa que no pueden ser arrestados ni procesados por tribunales extranjeros.
La presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha decretat 7 dies pels joves que diu que són màrtirs que varen morir defensant, segons afirma, defensant el país. A més, ha respost a les amenaces de Trump.
Quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que, venezolano, venezolana, sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional.
Com veiem, l'atac a Venezuela ha generat reaccions a molts països arreu del món. El Brasil ha anunciat l'enviament d'ajuda humanitària, la Xina ha tornat a demanar la llibertat de Maduro i ha denunciat la violació de la sobirania veneçolana, Panamà i Paraguai proposen obrir un diàleg a la regió per impulsar una transició democràtica. Així mateix, l'ONU ha advertit que la intervenció dels Estats Units i la creixent militarització poden agreujar encara més les vulneracions dels drets humans al país caribeny.
Això quan el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat en un missatge a la seva xarxa social Truth que Venezuela els entregarà entre 30 i 50 milions de barrils de petroli d'altra qualitat sancionats.
I ha afegit que vendran aquest cru al seu preu de mercat i serà ell, serà Donald Trump, qui controlarà els doblers que se'n cobrin. Tot quan també ha dit això de Maduro.
But he's a violent guy and he's killed millions of people.
Afirma que és un tipus violent que ha mort milions de persones i ha assegurat que l'expresident veneçolà tenia una cambra de tortura, ha dit, ben enmig de la ciutat de Caracas.
La política exterior de l'administració de Donald Trump desestabilitza altres països, un dels territoris que estan ara en el punt de mira de Washington és Groenlàndia. Mitjançant un comunicat, la Casa Blanca ha confirmat que estudien utilitzar l'exèrcit per controlar l'illa autònoma. També, segons ha dit el secretari d'Estat, Marco Rubio, el mandatari estaria dispost a comprar-la i diu que ja preparen un pla.
El president groenlandès ha agraït la declaració signada pels líders dels 6 països europeus, entre ells l'estat espanyol. A més, ha dit que només Dinamarca i la mateixa Groenlàndia poden decidir quines qüestions afecten a tots dos territoris. També el primer ministre de Canadà, Mark Carney.
The future of Greenland is a decision for Greenland and for Denmark.
El canadenc ha remarcat que el destí de Groenlàndia està en mans de Groenlàndia.
Avui, per a l'atenció informativa, torna a passar també per Ucraïna. Els caps d'estat i de govern que formen part de la coalició de voluntaris han acordat un paquet de garanties de seguretat de caràcter legalment vinculant i està previst que els Estats Units els hi doni suport.
Ho han acordat aquest dimarts a París i l'entesa passa principalment per 5 punts. Destaquen la constitució de la força multinacional per a Ucraïna, la planificació militar coordinada o la regeneració de les forces armades ucraïneses. El president Volodymyr Zelensky ha subratllat que s'han fet avenços concrets.
Detalles propracovani v sistemi inchih dokumentiv.
I que s'ha determinat quins països estan preparats per prendre la iniciativa, també. Hi va ser present en aquesta reunió el cap de l'executiu central, Pedro Sánchez, qui obri les portes a que els militars espanyols participin en la missió de pau.
La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso.
Per altra banda, la reunió de París estableix que els compromisos vinculants s'enfoquen en donar suport a Ucraïna i restablir la pau i la seguretat en cas d'un futur atac armat per part de Rússia.
Ahir, a la Pasqua militar, la situació de Veneçuela va sobrevolar els discursos del rei Felip VI i de Margarita Robles.
El rei espanyol i la ministra de Defensa reivindicaren la tasca de l'exèrcit, sense fer-ne menció directa també. Ambdós parlaren de les tensions globals i del respecte a l'ordre internacional.
En un tiempo geoestratégico tan complejo como el que vivimos. Porque el año 2025, con sus múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias nos deja una sensación creciente de amenaza.
Con la defensa de los valores reconocidos en nuestra Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles.
I més enllà d'aquesta situació internacional, també estan pendents de l'onada de fred que tenim a sobre les Illes Balears, però que també ha afectat, i de manera encara més intensa, la península Ibèrica.
Sí, la neu que ha deixat ha tingut afectació sobre una quarantena de carreteres, 8 de les quals han patit restriccions en alguns trams. Les temperatures també han estat de rècord i aquesta matinada s'han registrat de 7,4 graus negatius al Cap de Baqueira, al Pirineu Lleidatà. Per avui es preveuen neu a cotes baixes, vent, fred intens i fort onatge, i per això s'activaran avisos meteorològics a 14 comunitats autònomes. Destaca l'avís vermell per perill extraordinari que s'ha decretat a Páramos de Molina, a Guadalajara, on es poden arribar a registrar 14 graus negatius.
La Policia Nacional investiga la mort dels dos membres d'una parella en un possible cas de violència masclista a les Canàries.
Els agents investiguen les circumstàncies de la mort d'un home de 35 anys i una dona de 43, tots dos d'origen filipí. Han trobat els seus cadàvers avui amb signes de violència en un domicili de les Palmes de Gran Canària. La Policia Nacional ha confirmat que el sistema Biogen constava d'una denúncia de la dona contra l'home, que fa temps va ser arxivada. El jutge responsable del cas ha decretat el secret de sumari de les diligències que s'han obert per aclarir el succeït.
I els equips de salvament d'Indonèsia han localitzat un tercer cos sense vida i el casc del vaixell en el qual va naufragar dia 26 de desembre una família valenciana.
El tràgic succés es va produir en aigües del Parc Nacional de Komodo. Dues persones, una dona i una menor, van ser rescatades en vida, mentre que un home i tres menors no van poder ser localitzats. Els darrers dies, els equips de salvament ja han recuperat els cossos de dos dels espanyols desapareguts, a més del cadàver localitzat.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I quan són les 7:51 minuts, escoltam un dels sons més característics del Sant Antoni de Sa Pobla, perquè avui hora baixa en aquest poble donaran el sus a les festes amb l'elecció del clameter. Serà un dia molt important, però també en aquesta hora, des de primera hora del dematí a Pollença, ja es preparen per anar a cercar el Pi de Ternelles. Perquè d'aquí no res, una comitiva pujarà cap a la finca de Ternelles per triar i talar el pi que plantaran enmig de la plaça dissabte que ve, dia 17. Connectam en directe amb aquest municipi, na Caterina Bany, ja és a Can Escarrinxó des de primera hora. Caterina, bon dia, ja hi ha ambient?
Bon dia, idò, ara mateix som en aquest solar, anant del port de Pollença cap a Pollença, ho diríem així, i en aquest moment podem dir que comencen a arribar les primeres persones que participaran en aquesta tala del pi. Hem de dir que ara mateix fa una fredorada, hem de dir que hem arribat a temperatures del voltant de 4 graus, estones ha plogut, de moment aguanta el temps. La gent sí que arriba, però ben animada, malgrat el fred, han berenat. Avui cadascú a casa seva no ha estat un berenar col·lectiu, sinó individual. I ja per parlar-ne, ens acompanya el regidor de festes de Pollença, Mateu Tugores. Molt bon dia, senyor Tugores.
Bon dia.
Primer de tot, li voldria demanar, d'aquí a no res, pràcticament ja aniran cap a Ternelles, cap a la finca, per triar i també talar aquest pi. Aquest pi que serà emblemàtic per les festes de Sant Antoni, però no val qualsevol pi, qualsevol exemplar. Com ha de ser? Quines característiques ha de tenir? Sol ser d'uns 20 metres, de vegades, eh?
Bé, quan ho piques a tala, pot fer més de 20 metres, després s'ajusta la mesura quan està tallat. Si ha de ser un pi recte, està en una zona molt ombrívola i el que fan aquests pins és que cerquen un sol i per això se fan tan alts i tan rectes.
se fan alts i rectes i ha de ser un pi que diríem d'una gruixa...
D'una gruixa determinada que més o menys les persones que van anar a triar aquest pi, n'hi ha tres de triats, més o menys coneixen la forma, com ha de ser de gruixat i pues, és d'aquestes característiques. Anys un poc més prim, un poc més gruixat, depenent. Però bueno, però tothom ja, que són experts, que no són jo, pues saben com ha de ser aquest pi, sí.
Aquí vos poden contar, companys, que de mica en mica s'està animant l'ambient, la gent arriba amb seus vehicles i sí, tot a punt aquí ja per la partida. De moment, avui, quin procediment normalment, quin ritu, si se'n fa qualcun?
No, ara el que farem és practicar paternelles, que és una propietat privada, com sabeu, i allà s'obriran les barreres, podrem entrar tots els que s'han apuntat per anar a Teupi, i partirem cap a la zona d'on van triar opins enguany, que no és la mateixa que l'any passat, i allà pues, començarem en el primer pi que vàrem triar a començar la tala, que se comença amb una destral. Se talla tota destral i posteriorment s'ha pues, de baixar de la zona on se troba per anar a pelar-lo i a posar-lo damunt tu carro, que el baixarà dia de set a Pollença.
Se talla, per tant, se tala tot amb destral?
Sí.
No intervenen aquí màquines que vos...
No, en principi no. Si fos necessari, després, jo recordo que el primer any em van haver de fer la tala de dos pins i el segon sí que el van haver de tallar amb un motor de serrar, però bueno. Però l'idea és que se fa una tala a mà amb una destral.
Per tant, sí, totalment a mà. Cal recordar que l'Ajuntament va limitar l'aforament l'any passat per anar a talar aquest pi a la finca de Ternelles, perquè hi havia molta gent en els darrers anys. Enguany continua aquesta limitació?
Sí. L'aforament, no, la limitació va partir de la propietat que va trobar que la tala s'havia convertit ja com una segona festa i anava moltíssima de gent. I el que vàrem fer és limitar aquesta... Vàrem, les persones que se varen anar apuntant vàrem haver de dir que no a d'altres, com sempre hem de dir que no, però aproximadament entre 40 i 50 persones són les que anem a fer aquesta feina, entre persones de la comissió, periodistes, la brigada, policia, etc.
I ja per acabar, tot i això, com dèiem, és per preparar aquesta festa gran de dia 17, que enguany cau en dissabte, ho hem de recordar, sí, serà encara festa més grossa. Preveus molta gent, més gent que altres vegades? Des de l'Ajuntament, com vos prepareu, en definitiva?
Cada any hi ha molta gent, l'any passat hi va haver molta gent. Un problema més gros que tenim és a la plaça Vea. La baixada també hi ha molta gent, però és una cosa que anem controlant per ara bastant bé. I a la plaça B el que tenim és que és una plaça petiteta i a l'hora d'entrar a UPI és complicat, perquè s'ha de fer una sèrie de maniobres que la gent pot molestar una mica a l'hora de fer l'entrada. Nosaltres el que demanem és que se deixin lliures els espais necessaris, que nosaltres en cartells pues, els recordarem quins són i amb una megafonia per recordar què és el que ha de fer en cada moment la gent.
I de moltes gràcies al regidor de festes, Mateu Tugores, i a veurem com transcorre aquesta tala del pi.
Moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí, companys, amb una fredorada, com dèiem, en temperatures de d'avés 4 graus. Aquí ja hi ha gent, ja hi ha bastantes persones que s'apleguen en aquesta celebració, perquè ja forma part d'aquest ritual previ a Sant Antoni, d'aquesta tala del pi de la finca de Ternelles, aquest pi de Sant Antoni, i esperarem ara ja tot a punt per la pujada.
Moltes gràcies, Caterina. Abriga't bé, que d'aquí una estona
te tornarem... Sí, estan ben abrigades.
Tornarem a connectar amb tu des de Pollença. La convocatòria era a les 8 de 15 minuts, per tant, segur que l'ambient s'anirà animant. Ara són les 7 i 57 minuts. I parlant d'un altre dels clàssics d'aquestes dates, el Teatre Xescortesa de Palma va quedar petit ahir per veure la representació de l'Adoració dels Tres Reis d'Orient, de Llorenç Moyà, una obra que enguany ha fet 41 anys i que ha canviat d'ubicació per mort de la pluja. Habitualment es feia a ses voltes.
Una jornada en què polítics, periodistes, escriptors i gent del carrer es converteixen en actors per un dia. Durant la representació no faltaren les tradicionals botifarres per comentar amb sorna l'actualitat política. Hi ha hagut representació de pràcticament totes les formacions. El rei Herodes, representat per Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha fet una crítica als pactes PP-Vox.
Tenim por de caure un dia. Mirau si no, de proens. I vostre president Llorenç, pactarien amb l'infern per un any o dos anyades, ficarien de canyades en el si del seu govern.
Mentre que el director general del govern municipal de l'Ajuntament de Palma, Albert Abad, que ha interpretat el criat del rei Baltasar, ha fet una crítica al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
Para me envia el palau del meu senyor i Armengol al Congrés no fa res. La llei antiocupa, segrestada i silenciada. I és que el món no hauria ningú que en en Sánchez digues clar que és un desbarat governar sense dimitir.
I l'escriptora i periodista Caterina Carmany, que ha fet el paper de criat del rei Melcion, ha comparat i reprovat la diferència de tracte entre les persones migrants que arriben en barca i els turistes que ho fan amb avió.
El que no m'agrada i m'exaspera, que el racisme és ben vigent per tota aquella gent que arriba en pastera. En canvi, els que venen per avió els venem fins i tot a la porta de ca nostra amb un somriure al rostre. Per un grapat de dos vers han perdut la raó.